Ara també de l'editorial Vitela. Per tant, tindrem una persona que ens parlarà del punt d'inici, l'editor, i del punt final, que és el llibreter, abans que el llibre sigui a casa nostra.
Com que de costums n'hi ha tantes com persones, nosaltres hem escollit de moment per engegar aquest projecte l'emissió del programa a la una del migdia, que creiem que és una bona hora, o és el prime time pràcticament de Ràdio L'Escala, però hi ha gent que les seves rutines no li permetrà escoltar-lo a aquella hora. No patiu, els oficis del llibre es pot escoltar o es podrà escoltar a l'hora que més us convingui a través del web, a radiolescala.cat, us el podreu descarregar i escoltar-lo allà on vulgueu, a l'hora que vulgueu. De moment engega aquest diumenge. Judit, llarga vida al llibre i que aquest projecte vagi molt més enllà.
Esperem-ho.
I és clar que sí. Felicitats de moment.
Gràcies.
Matins en xarxa, el més calent a l'Aigüera.
Amb l'entrevista amb la Judit Cobeña, que ens ha explicat aquesta nova proposta de programació, acabem aquesta primera hora de Matins en xarxa, el més calent a l'Aigüera. Què fem ara? Començar la segona.
Ràdio L'Escala.
Des d'un bocí de la Costa Brava, el més calent a l'Aigüera. Un magazín obert tot l'any.
I comencem aquesta segona hora, primer amb l'abans de l'informatiu, saber quines seran les notícies que tractarem a l'informatiu al punt de la una i després amb el concurs. I amb tot això necessitem l'ajuda de l'Abel. L'Abel, bon dia, bona hora.
Bon dia i bona hora, Joan. Bon dia i bona hora a tothom i a tota dona.
Per fer-los saludats, els coneguts que tenim, oients, familiars i els que siguin, és aquell moment que ens expliquis què tractarem avui, quines seran les notícies que escoltarem a l'informatiu de la UN.
Com ha anat el mic?
Bé, el quin, el naranja o el cristal?
El mic.
Mic naranja, mic cristal.
No el mic, el mic. Mediterranean International Cup.
No també hi ha dibuixos animats que és en mic?
Home, el mic és un dels protagonistes
el Canal 33,
del Super 3.
El Super 3.
Tu que ets del Canal 33, esclar.
Sí. Bueno, el Canal 33, d'unes hores al Super 3, i em penso que després a la tarda
sí,
es converteix...
cap al vespre.
Vespre, Canal 33. Clar, sí. És l'hora que el miro. Clar, miro en format Canal 33.
A casa, quan la mainada arriba de casa, es mira o es mirava molt el Super 3. I el mic, que és un d'aquells personatges que el veus a la tele i, evidentment, almenys a casa ha passat, ja el tenim a casa.
És un més de la família.
És un més, és un més. S'ha fet una mica vell, pobrot. S'ha fet gran. Vell no, s'ha fet gran.
Com tot.
S'ha fet gran en mic. En fi, però no és d'aquest mic que parlarem, sinó que parlarem del Mediterranean International Cup, altrament dit mic, o fa uns anys es deia més mundialet, que es va viure aquest cap de setmana passat entre un piló de poblacions tant del Baix com de l'Alt Empordà, entre elles a l'Escala, qui és quasi des dels inicis, i en farem balanç. En passarem balanç, molt bon balanç, per cert, tot i que l'assistència de públic als partits ha estat més baixa que en edicions anteriors. S'argumenta que això deu ser degut a les noves seus que s'han obert a l'Alt Empordà. Pel que fa a resultats o en l'àmbit més esportiu, l'equip local ha tancat el campionat amb 8 gols a favor, quedant a les portes dels quarts de final de la fase de consolació. Serà el tema d'obertura d'un informatiu on parlarem també de convenis. Les entitats del municipi aconsegueixen part dels seus ingressos a través de convenis que signen amb l'Ajuntament, uns diners de prou sabotès de tothom, si més no tots aquells que tenen directe o indirectament alguna vinculació amb entitats socials, culturals o de lleure, uns diners que es fan servir per tirar endavant les activitats pròpies de cada col·lectiu. Tots aquests convenis s'han hagut de renovar les últimes setmanes per tal d'adaptar-los a la llei de la transparència. Recordes la tertúlia d'ahir?
Sí, ahir se'n va parlar.
Va ser un tema que va sortir, avui ho comentarem també a l'informatiu. Un informatiu on sortiran temes com l'estrena, avui, d'un parc d'educació viària que ha comprat l'àrea de governació, és a dir, l'àrea de la policia local de l'Escala, per fer les classes d'educació viària a nens i nenes de les escoles de l'Escala. De fet, o concretament s'ha estrenat amb uns tallers que es fan aquesta setmana per alumnes de cinquè de primària, això vol dir 11 anys, o 10, 11, 11, 12. És un circuit que s'ha instal·lat, bueno, és de quita i pont, que es diria, és desmuntable, s'ha instal·lat a la sala polivalent i aquest matí ens hi hem acostat per veure'l, per estrenar-lo, per tocar-lo i veure les evolucions d'aquesta mainada sobre la bicicleta, interioritzant els conceptes bàsics de la circulació urbana. Circulaven en bicicleta o circulaven a peu, hi ha semàfors, hi ha stops, hi ha cediu el pas, hi ha sentits únics i han de conviure els vehicles rodats, en aquest cas bicicletes, o els vianants que van a peu. Hi ha hagut de tot, Hi ha hagut de tot,
Hi ha hagut algun accident o alguna...
Fins i tot alguna patacada hi ha hagut, sí.
Què me dius, ara? Hi ha hagut papers? De la bicicleta?
A part d'Amistoso.
A part d'Amistoso.
I prou. I amb això s'ha tirat endavant. En tot cas, els alumnes de les dues escoles, tant l'Escolapi com l'Empúries, de cinquè curs són els que passen per aquestes activitats. D'altra banda, ja que toquem temes vinculats amb la mainada, recordarem que aquesta Setmana Santa hi ha hagut el campus de bàsquet o hi ha hagut un casal infantil per conciliar una mica els interessos de mainada i adults. I és que moltes famílies on tant el pare com la mare treballen, doncs és un mal de cap realment vacances escolars com les de Setmana Santa. Per això, per omplir d'activitat les hores, diguem-ne, l'equivalent a les hores lectives, doncs hi havia activitats com el campus de bàsquet o com el casal infantil. Amb edat més juvenil, l'esbotzada jove també serà protagonista de l'informatiu per parlar del curs de monitors que s'ha fet per tots aquells que vulguin treballar, o sobretot això es concentra els mesos d'estiu, com a monitor d'activitats de lleure. Però no només formació es fa des de l'esbotzada jove, formació per treballar, sinó que també hi ha, per exemple, un taller per aprendre a cantar hip-hop i també s'estan moguent fils per poder posar en marxa una coral juvenil. A nivell d'entitats serà protagonista també la penya blaugrana de l'Escala, que aprova adaptar el seu any econòmic o el seu pressupost a les temporades esportives. És a dir, el seu pressupost anual anirà de 1 de juliol a 30 de juny, no pas de 1 de gener a 31 de desembre com es fa fins ara. I el seu president explica que d'alguna manera per adaptar-ho a la dinàmica econòmica del Barça, ja que depenen en moltes activitats del calendari del Futbol Club Barcelona, doncs les penyes vinculades al club també adapten els seus pressupostos, i així s'ha aprovat en la seva última assemblea general de socis. Recull d'agenda d'activitats i el temps amb Sergi Corral completen l'informatiu d'un dia dimecres, avui dimecres, de màniga curta a migdia, un dimecres amb bonança que es mantindrà encara demà dijous. Just després de l'informatiu, el suplement Alcaldia en directe amb Víctor Puga, alcalde de l'Escala. Aquí li podeu preguntar tot allò que us preocupi, que us inquieti, que us encurioseixi de l'entorn local escalenc. Com ha anat la Setmana Santa, pros i contres del que heu vist, incidències al vostre carrer, al vostre barri, i aquelles coses que li vulgueu preguntar a través del 972 77 10 00 o bé el 627 40 59 acaba mal 627 40 59
53 53 i el número que acabes de dir digue'l dues vegades
99
99
tornem-hi 627 40 53 99 exacte, doncs ja està això.
Vinga, doncs ho deixem aquí.
Adéu-siau,
passi-ho bé i moltes gràcies, però queda-te perquè ara tenim el sorteig.
Fem-lo.
I avui és dia de premi, però abans tenim en Ramon Ministral, que ens ha enviat un missatge al WhatsApp. Vol dir que li han de donar dos números que... No
són el 19 i el 20.
El 19 i el 20. Doncs ara els escric.
Bon dia, companys. Si estic a temps per al sorteig, apunteu-me, soc Ministral. Entenc que és en Ramon Ministral, no n'hi ha pas gaires de Ministrals. Com també apuntem a la Dolors Casadevall, a la Dolors Casadevall, Diu, bon dia, sóc Dolors Casadevall. On t'ho tinc? Aquí. Bon dia, sóc Dolors Casadevall per participar als sortejos. La Dolors té el 17 i el 18.
Doncs vinga.
Dit això, apunts i fe d'errades.
Exacte, que tenim una fe.
Fe d'errades, ahir érem dimarts, el dimarts és el dia del sorteig de la pizza a Pizza Pazza. Uh-huh. Vam dir que tots els sortejos hi ha una carència d'un mes.
Sí.
No? Si toca avui ja no et pot tornar a tocar fins al cap d'un mes, a excepció de la calçotada aquesta, és un premi per temporada. Doncs l'última pizza que havíem donat era precisament a la Fina Sabrià, i ahir, com fèiem el sorteig, li va tocar altre cop amb ella.
Sí, era el número 5.
Borrem-ho això, com si no hagués passat, i avui sortejarem la pizza i avui sortejarem el dècim.
Bé, dels que hi ha aquí, suposo que, bueno, tu mateix ja m'ho diràs.
Mira, fem una cosa, tens els números?
Tinc aquí ja els números preparats. Que és
de l'1 al 20.
De l'1 al 20.
Amb una excepció, que és el 5. Si sortís el 5, no s'hi val. I tornaríem. 20.
Jo puc fer que siguin de donar dos números. Però amb un sol cop, que me surtin dos números diferents. Doncs, o si no, fem un darrere l'altre.
Un darrere l'altre.
Perquè aquí hi ha, una casella que diu resultats. I tu li poses un, dos, tres, els resultats que vulguis.
Aquí li dones què? Aquí li dones la pizza i aquí li dones la calçotada.
Fem el de la pizza.
El de la pizza.
Quan tu me diguis
vent... rodi vent.
Vent. El 13.
El 13 amb el punt. No el pas punt. En aquest cas. Per la Montserrat Colomeda.
Montserrat Colomeda, que li toca la pizza.
Montserrat Colomeda tindrà la pizza. Si haguéssim sortejat la calçotada, per exemple, el Montserrat Colomeda no li podria haver tocat.
Molt bé. Doncs vinga. Si tu me dices ben, jo digo Affleck.
Ben.
El 8.
El 8 és en Salvador Simón. Salvador Simón per al dècim de loteria. 1, 2, 3, 4, 5... No li ha pas tocat en els últims dies.
Vol dir que...
Dècim de loteria per en Salvador Simón.
Molt bé. Tot el pescat bandit vol dir que pleguem veles i ja anem cap a casa. La gent pot continuar trucant, això sí.
Escoltant la ràdio, és clar que sí.
Sí, pot, amb els premis que encara es queden. Recordem quins premis ens queden?
Ens queda la calçotada demà dijous, els persones al Maison del Conde, que ho sabeu tots, que sí. Les millors calçotades del món...
Les trobareu al Maison
del Conde. I divendres, una de croissants a Pastisseria Torrent. A tocar la porta en Perris. Amb aquella flaire que fan. Que només de crostar, les cames t'hi van soles.
No pots fer res, ja t'hi van.
Com vols que acabi l'informatiu, Joan? Fotent-me aquests croissants a davant dels nassos.
No, és impossible. No. Costa. No. Bueno, impossible no, però costa.
Una bossa de 4 croissants, sortegem divendres. A recollir el dissabte. Avui han regalat la loteria, administració de loteria l'anxova milionària. El dimarts, en aquest cas dimecres, regalem també una pizza per emportar a Pizza Pazza. Una pizza de l'Empordà. El Pizza Pazza, passeig de Riells.
Molt bé, ho deixem aquí.
Fins a la una.
Fins a la una. Bé, els avui aclarit el que ens va passar ahir. Avui hem tornat a sortejar aquesta pizza i també el que tocava, que era el dècim de loteria demà més. Recordin de venir-ho a buscar, sobretot el dècim, perquè és per demà. Ho vam adelantar un dia perquè hi hagués més possibilitats de venir-la a buscar i a veure si... De moment ha anat bé, això. De moment ha anat bé perquè ens havien trobat que algú ens l'havia deixat aquí de custòdia i no havia vingut a buscar. Molt bé. Continuem matins en xarxa, el més calent a l'Aigüera, i és aquest moment, en aquest instant, que tornem a la música amb uns èxits d'aquests dels anys 2000. Los lunes que queden, es diu aquest grup, i el tema Dime que me quieres.
eres de verdad como ayer. Aunque parezca tonto, voy a pedirte que me lo repitas una vez y otra vez.
Versionant aquest tema, Los lunes que quedan, dime que me quieres. 12:18 minuts, i què els hi sembla si els hi parlem un xic d'agenda?
Vicenç Assessoria, assessoria d'empreses, fiscal, comptable i financera, a l'Avinguda Girona 34. Vicenç Assessoria els ofereix l'agenda d'activitats culturals.
I destaquem de l'agenda d'activitats culturals les següents activitats, començant per divendres a les 7 de la tarda i a les jornades del Centre d'Estudis Escalencs, la presentació del llibre Cambra Agrícola de l'Empordà, de Joan Armenguer, Joan Falgueres i Albert Testar. Serà al Masle. Per dissabte, dia 7, a les 10, la jornada del Centre d'Estudis Escalencs, excursió pel camí dels Termes i els Olivars del Montgrí. La sortida es farà des del Masle, recordem, a les 10 del matí. Tant dissabte com diumenge, les visites romanes d'abril a Empúries. I per el mateix dissabte, a les 8 del vespre, la presentació del llibre La passió necessària, al pintor Marian Llavanera, de Joaquim Tremoleda. Aquesta activitat es portarà a terme al Folí de la Sal i organitzat per la llibreria Vitela. Pel que fa al diumenge, a part del que han dit, a les visites romanes d'abril, destaquem els concerts d'Octopus Daphne Group 2018. Una activitat que es porta a terme a l'Octopus Tapas Music Club i que està organitzat per aquesta empresa Octopus Tapas Music Club. Bé, doncs aquestes són algunes de les activitats que recomanem dintre de l'agenda d'activitats culturals. Dotze i vint minuts, i després del que són aquestes activitats, ja concentrades moltes al cap de setmana, ens anem amb el que són les llistes de cada dimecres, que en diguem les llistes llestes o les llistes del dimecres, que són aquelles coses que ens criden a l'atenció, ja sigui en format de llista, ja sigui en rànquing o no, vol dir que hi hagi un ordre o no necessàriament. Això són les llistes. I avui parlarem, la llista d'avui és de grans dones de les que probablement no hem escoltat mai parlar, no se'n fan ressò els mitjans de comunicació, o si se'n fan ressò, és allò que queda petitet, queda en un quadret petit, o ja fa tant de temps allò que dius va passar, sí que potser se'n va fer ressò algun mitjà de comunicació, però ha quedat un xic a l'oblit, o en segon terme. Dones que han tingut reconeixements com el Premi Nobel de Medicina, dones que han liderat protestes, exigit igualtat, entre d'altres es dediquen també a la protecció ambiental. També n'hi han que s'han convertit en la primera dona a servir en una força aèria del seu país. Aquestes són els 10 casos d'aquest tipus de dones que no han tingut potser el reconeixement d'altres dones que sí han tingut... han fet alguna gesta important o han aconseguit un d'aquests premis Nobel que els ha donat molt i molt de ressò. I com que no hi ha ordre, aquí no hi ha un rànquing, doncs començarem per el primer que diu les milers de nenes i dones argentines que han sortit als carrers en protesta per l'assassinat de dones del seu país. Milers de persones van sortir en ciutats de tot l'Argentina després de l'horrible assassinat d'un adolescent, així com per la mort d'un gran nombre d'altres dones. Va commocionar el país. Molts femicidis podrien haver evitat si els informes s'haguessin escoltat. Una caritat li va dir a BuzzFeed. No, ni una menys, ni una menys. Més tard es va convertir en un crit de guerra per a les dones a través de tota l'Amèrica del Sud. El 2 és el teu Yu Yu, la primera dona xinesa en guanyar un Premi Nobel en Medicina, tot i no tenir, atenció, el títol de metge o doctorat. Amb 84 anys d'edat, ella va crear un fàrmac per combatre la malària. Això sí que és important. Una dona que no té un títol de medicina es dedica a fer de doctora i aconsegueix crear un fàrmac per combatre la malària. Yu Yu, es diu aquesta senyora. Seguint l'ordre, diguem el 3, no és un ordre de rànquing aquesta vegada, sinó posat d'aquesta manera, és les 57 alumnes que van escapar del grup terrorista Boko Haram després van retornar a l'escola. El 2014, Boko Haram va segrestar centenars d'alumnes de Chibok, un poble de Nigèria. El segrest va captar l'atenció del món, el que va resultar en la campanya de Bring Back Our Girls, i dels violatants a continuar fent campanya sense descans per l'alliberament de les nenes. Lamentablement, la majoria d'elles encara estan desaparegudes. Aquest any, algunes d'aquestes alumnes que van escapar del Boko Haram van arriscar les seves vides en tornar a l'escola. Les Mambes Negres, la primera unitat de patrulla exclusivament femenina del món contra la caça furtiva que estan protegint els animals en perill d'extinció i en la lluita contra la crisi de la caça furtiva de rinocerons a Sud-àfrica. La unitat està composta per titulades de la comunitat local. Des de que va començar a operar, la reserva en la qual treballen no ha perdut un sol rinoceron. Parlant amb el guardià, un membre de la unitat de patrulla, Leita Micavela, va dir: "Hi ha molta gent que va dir com pots treballar a la muntanya quan ets una dama, però jo puc fer el que vulgui." Continuem amb la Niloufar Rahmani, una jove de 23 anys que es va convertir en la primera pilota afganesa a servir a la Força Aèria des de la caiguda dels talibans. La capitana Rahmani rep amenaces dels talibans, els que desaproven la seva carrera i ambició, però ella diu que està profundament compromesa i està encoratjada i encoratja, més ben dit, a altres dones a convertir-se en pilot. Anem a la següent, el número 6 d'aquesta llista, que és la Ingeborg Salim Rapaport, aquesta dona alemanya de 102 anys d'edat qui va rebre el seu doctorat 77 anys després que els nazis detinguessin el seu primer intent, a Ingeborg Salim Rapaport se li va impedir acabar els seus estudis perquè la seva universitat estava sota influència nazi. Gairebé 80 anys més tard se li va otorgar el doctorat. No ho vaig fer per les víctimes dels nazis, va dir ella. Va dir molt de temps després ella. Bé, i continuem aquesta llista amb les científiques que van utilitzar els mitjans socials per desafiar els estereotips de gènere i fer front al sexisme. Primer van fer servir el hashtag LookLikeAnEngineer per trencar els estereotips de gènere de com es veuen les enginyeres. Llavors, quan un científic va fer comentaris sexistes sobre està a favor dels laboratoris d'un sol sexe, es van prendre fotos elles mateixes sent distractivament sexis al lloc del treball. Déu-n'hi-do. El 8 és l'equip de futbol de nenes sirianes refugiades, l'equip de futbol de les nenes sirianes refugiades que continua jugant tot i que el seu país està sent esquinzat per la guerra. A les altres noies els agrada jugar amb mi, diu una nena amb un vídeo que s'ha fet viral d'UNICEF, que mostra les noies en el terreny de joc, perquè sóc forta i marco gols. Victoria Donda Pérez, la política Victoria Donda Pérez, que va alletar la seva filla mentre participava en una audiència parlamentària. La foto de la política argentina es va tornar viral i molts van dir que simbolitza la necessitat de donar suport als drets de la mare a alletar en públic. I la número 10 són les noies que exigeixen que Marvel inclogui les més superheroïnes a la seva mercaderia. L'equip, incloent un ull de falcó o Ultron, però la viuda negra, aquesta és la pregunta. Activistes li van preguntar a Marvel, aquestes noies activistes li van preguntar a Marvel a través de Twitter perquè doncs, no hi havia superheroïnes dones. Una petició en suport de la campanya va dir que les nenes necessiten millors missatges de les companyies de joguines que les contribucions de les dones que no compten o que una dona és menys superheroi. Doncs aquestes són aquestes dones que probablement no se n'hagin escoltat gaire a parlar, no hagin sortit molt als mitjans de comunicació o allò que hi han sortit alguna vegada discretament i en aquí em va quedar, com per exemple aquestes noies que volen que Marvel hi hagi més superheroïnes igual, amb igualtat amb els superherois, aquesta política, la Victoria Donda Pérez, que va alletar el seu fill mentre participava en una audiència parlamentària, l'equip de futbol de nenes sirianes refugiades, les científiques que van utilitzar els mitjans socials per desafiar els estereotips de gènere i fer front al sexisme, aquesta dona alemanya que va rebre el seu doctorat 70 anys després de que li toqués per problemes amb la universitat que estava sota l'influència nazi, la noia de 23 anys que es va convertir en la primera pilota afganesa després de la caiguda dels talibans, la Niloufar Rahmani, les mambes negres, aquesta patrulla que es va crear contra la caça furtiva, sobretot dels rinocerons a Sud-àfrica, aquestes noies que van escapar del grup terrorista Boko Haram, 57 alumnes que van tornar després a l'escola. El més curiós és aquesta dona, la Tiu Youyou, que amb 84 anys va crear un fàrmac contra la malària, va rebre el Premi Nobel de Medicina, tot i no tenir el títol de metge. Això sí que té mèrit. I la primera és la milers de nenes i dones argentines que van sortir als carrers en protesta per l'assassinat de les dones del seu país. Doncs aquesta era la llista d'avui, aquestes dones no tan conegudes, però que n'han fet alguna de grossa. Molt bé, tornem a 12:29 minuts a la música, que ja passarem del punt de dos quarts i algun minut, i ens queda el patrimoni amb l'Helena Puigdueta i després ja de seguida anar a fer safareig. El que farem ara, doncs, anem a maridar tot això amb música i amb aquest tema de Fangoria. Fangoria, que es titula Retrocediendo Palabras. Alaska i Fangoria.
No pretendas tener la razón. No me vengas pidiendo perdón. No me digas que ha sido un error. Que lo sientes en fin. ¿De qué sirve un futuro ideal?
Bé, doncs era Fangoria, una de les formacions, aquests canvis de nom que tenia l'Alaska, o que té l'Alaska, que sempre doncs, canviava Pegamoides, Dinarama, Fangoria, vull dir que anava canviant de nom del grup que l'acompanyava, que de fet quasi sempre eren els mateixos, però bé, suposo que comercialment això anava bastant bé. Són les 12:35 minuts, i abans d'anar al safareig, passem per a casa de l'Helena Puigdueta amb el seu patrimoni, amb la natura, l'arquitectura i la tradició i el paisatge en són els protagonistes que són ja part de la nostra identitat. I avui ens parla de l'Arpia de Balaguer.
Continguts en xarxa.
Patrimoni amb Helena Puigdueta. Balaguer ha il·lustrat el seu esplendor medieval a través de l'Arpia, una festa que celebra el mes de setembre i que vol ser un element divulgador de la història de la ciutat. Però l'Arpia és també una figura del bestiari festiu de la capital de la Noguera. Arpia en honor a l'animal mitològic en forma d'àguila i cap i tors de dona. Poca cosa de bo diem d'algú quan el qualifiquem d'arpia, un adjectiu que en la nostra cultura té un significat absolutament pejoratiu, però que, en canvi, si ens remuntem al període andalusí, la seva forma antropomorfa era símbol de pau i prosperitat. No és estrany, doncs, que Balaguer l'hagi adoptat com a talismà de la ciutat i ara fa 3 anys decidís encarregar una bèstia de foc que formés part del bestiari festiu de Balaguer. Només surt en 2 ocasions l'any, però, per les festes medievals, amb les que comparteix el nom, i per les festes de Sant Crist. La bèstia fa 3 metres d'alçada i 2 des del cap fins a la cua. És per a un sol portador i d'autoria 100% balaguerina. Ramon Maials en va fer el disseny i la Cristina Colillas l'escultura. També la música i el ball han estat ideats per gent de la ciutat. Carme Alòs és la directora del Museu de Balaguer.
Té la particularitat de que té mans, per això és singular aquesta peça balaguerina, perquè les arpies normalment no tenen mans, en canvi aquesta sí que en tenia, que són amb les que aguanta el foc. I a més és una dona molt guapa, amb una melena negra verdosa, molt xula, perquè a més el verdós és el color que ens recorda també el període andalusí, el color del verd de l'islam en aquella època. I a més porta una tira de perles a l'ala que l'està decorant i que per tant està dient que no és una arpia qualsevol, no? És una arpia que ve d'una zona, no? És una arpia àulica.
Amb totes les seves peculiaritats, doncs, aquesta figura no és fruit de la casualitat. Està inspirada en el plafó àrab de guix que es conserva al Museu de la Noguera i que formava part de la decoració de l'antic Palau de la Suda, construït a Balaguer al segle XI per un taller vingut expressament de Còrdoba.
Hi ve un taller de Medina Zahara de Còrdoba a construir. És un palau que es decora amb plafons de guix decorats amb atauric, amb elements vegetals, amb elements zoomorfes, epigràfics, i un dels elements zoomorfes que hi ha precisament és una arpia, que és molt petita, avui no té més de 30 centímetres d'alçada, decorada, està bé pintada, i que té mans, està assenyalant alguna cosa.
I acabem amb una curiositat. En aquesta peça de guix, l'arpia té la cara repicada, una manera metafòrica, si voleu, d'impedir-li respirar. I això perquè durant l'època més integrista de l'islam, aquest prohibia reproduir res que tingués vida per evitar entrar en contradicció amb el poder de Déu.
El més calent a l'Aigüera.
L'Arpia de Balaguer, el patrimoni que ens presentava avui l'Helena Puigdueta. I després de l'Helena, la Nuri, en un, el seu safareig. I després de l'aturada de Setmana Santa, ahir rempreníem amb en Paquito Torres a les seccions dels col·laboradors, i avui és el torn de la Nuri. Nuri, bon dia, bona hora.
Bon dia i bona hora. I dia esplèndid avui.
De primavera, ja, no?
Primaveral, d'aquells que te convida a fer canvi d'armari, però alto.
Alto, alto, alto.
Alto. Moment.
Un moment.
No ens precipitem.
No, i tant, i tant.
Però avui convida a fer un canvi d'armari. Avui penso, ostres, vinga, obrim armaris i finestres.
Vinga.
I... Vinga. Però ja després ja durarà 2 dies, això.
Bueno, en principi demà, segons el que diu en Sergi, el nostre home del temps, a qui l'hem de creure, perquè el que diu va a missa, a culte i a tot, a la mesquita i on te sigui.
Allà on sigui.
Divertit, doncs et diu, bueno, que demà també demà tindrem un temps força primaveral.
Sí, demà sí.
Ambient del tot primaveral, diu.
Primaveral, no, ja t'ho dic, que convida a fer canvi d'armari, ja, però...
Ara, en mica en mica, ja anem fent...
Un moment!
Anem fent camí cap a l'estació que toca.
I no ho diu sols en Sergi, ho diuen. Els altres meteoròlegs també ho diuen.
També ho diuen. Val.
En fi.
Està bé que tots estiguin d'acord i es posin...
Sí. Jo voldria que s'equivoquessin, però mira, no hi ha maneres.
Però que sempre que veig que fes més bon temps...
Oh, i tant, sí, per mi ja està. Jo ara ja màniga curta, ui, el banyador màniga... i cap a banyar. I
ui, màniga curta de l'1 de...
Calces curtes.
De l'1 de juliol fins al 31 d'agost i prou. I encara, no sé, que aquest any si n'importaria tot.
El dia que te vegin calces curtes, escolta-me.
No m'hi veuràs pas. No. El curt ja fa temps que no m'hi sento còmode. Amb calces curtes no m'hi sento còmode.
No t'hi sentes còmode, no, ja ho sé.
Tampoc m'atreu la calor, em portar un tros de tela menys del genoll cap avall, i no m'atreu la calor. Dir, hi ha gent que sí que va més fresc, però jo vaig notar que no anava més fresc.
No va desnotar i t'hi veus més bé. Sí, no t'agrada ensenyar les cames.
Clar, jo torno...
No tens unes cames maques per ensenyar i t'estimes més tapalsa.
Jo torno a l'època de joventut.
Això.
Que passaves de nen a noi... T'ho marcaven els pantalons.
Els pantalons, sí.
A l'estiu ningú portava pantalons curts, la meva generació,
Sí, el sexe masculí anava així.
Perquè si portaves pantalons curts encara eres com un nen.
Però eren uns pantalons molt curts, eh?
Eren molt curts. Que els pantalons curts...
Només feien un pam.
Els estrenaven pel ram. Pel ram era el primer dia que jo recordo de posar pantalons curts. I clar, hi va haver una època que allò que ja volies fer el canvi... I jo me'n recordo de tenir discussions a casa meu amb el tipus pantalons curts per l'estiu, que jo volia portar pantalons llargs.
Una polèmica, escolta'm, quina polèmica.
Una polèmica.
La teva mare, quina polèmica. Per calces curtes.
Però més o menys tots els que, esclar, que volien... La calça llarga ja era, deies, que ja passava a ser un noi.
Sí, sí.
Pantalons curts eren... I ara porta pantalons curts tothom, i si els pogués portar ara, els hi portaria. Mira com han canviat el temps. Però aquella època ja era més diferent.
És del segle passat, això que me parles.
Sí, però... Era això, jo he tornat això.
Sí, has tornat així.
Què vols fer?
Vinga.
Molt bé. Espera't, en Via Crucis bé?
Bé, sí.
Les Camarelles bé?
També, sí. Un matí molt maco, va fer un bon matí, feia sol. No feia pas tanta calor com avui, no, perquè hi havia un vent d'en mar, aquell vent d'en mar, que ja saps tu, que era fresquet. Però no, jo ja vaig estar contenta amb aquell temps que va fer...
Falta una, el cor indica, com feu la cantada de Caramelles, falta l'estendard.
El pendó.
El pendó, de tenir un pendó.
Sí, ja n'hem parlat d'això del pendó. Ho tenim. Estamos en la labor, que se dice.
Perquè tots els grups amb barretina i amb el pendó.
Tots tenen seva senyera, digue-li el nom que vulguis.
Sí, bueno, no sé quin argot fan servir les corals per dir el... la bandera, la senyera, el pendó, el banderí, no sé com ho fan servir.
Sí, estem amb aquest tema i estem, perquè n'hem parlat.
Hi ha algun escut pensat, alguna cosa pensada?
Sí, havies pensat, home, esclar, el logo.
Això, el logo, diguem.
I després, esclar, no sé, que s'hi ha de posar-hi més les quatre barres, evidentment.
Bueno, això s'ha de mirar, com ho porten els altres, i més o menys agafar idees.
Això encara s'està coent.
Està coent. Aviam, l'any que ve poder s'estrenar, no?
Ah, poder sí. Doncs apa.
Molt bé, què tenim per avui?
TV3 ara no hi ha gaire res, A part allò de benvinguts a la família, que aviat s'acabarà, queden dos capítols i cada dia és més dolent. Mira si és dolent, que jo dilluns m'hi vaig a dormir. I després me'n vaig anar a mirar una miqueta de Maestros de la Costura.
Però què feien dilluns? Van estrenar un nou capítol, una nova temporada d'una sèrie, que aquí n'han fet un seguiment.
Ah, però a TV3?
No,
a
Antena 3.
Antena 3. Sí, què van estrenar?
Allí Abajo.
Allí Abajo.
Quarta temporada.
Sí, quarta temporada d'Allí Abajo, però també me cansa.
Que és el bateig, i tothom ha criticat, ja vaig veure els comentaris, que la Maria León s'ha tallat el cabell i no li queda gota bé.
No li queda bé.
Però és horrible.
A mi m'agradaria que estrenessin totes aquestes que han estrenat als Estats Units. Una és la Roxanne, però esclar, ja ho sé que no la faran pas. Si la fan, serà a Netflix o a Movistar Plus o una d'aquestes plataformes. Però m'agradaria que fessin... Han estrenat Roxanne als Estats Units, perquè han fet una campanya...
Però esclar, això no ho fa Netflix. Si ho fes Netflix, si aquesta fos patrocinada per Netflix o Netflix tingués alguna cosa a veure, sí que la podíem veure ja, igual que altres llocs. Però esclar, això és un altre tipus de cadena que té... I Netflix, si la vol fer, l'haurà de comprar.
L'haurà de comprar, evidentment.
Però esclar, no és...
O Movistar Plus també l'haurà de comprar.
No és una producció pròpia de Netflix.
No, ja ho sé, que no. després les compren.
Les compren, sí, sí. Tot però i que Netflix té les seves sèries pròpies.
Sí, ja ho sé, com la HB2 també sí. té les seves sèries pròpies. Però jo vull dir que si se fan aquí, ja veuràs que serà una plataforma d'aquestes.
Sí,
no
sí,
serà
sí.
Ni a 3Media, ni Mediaset, ni Televisió Espanyola, res.
Clar, que es tenen els cèntims per poder comprar aquestes coses sèries. I estrenar-los a nivell... Que ara has de pensar en el Movistar, és una, l'altra l'HBO, l'Amazon també s'hi ha posat.
A l'Amazon sí, també ara s'hi posa. Sí,
i el Netflix,
sí, sí.
I el que Netflix, són les quatre grans, els quatre... que aquestes barallen per comprar...
Les quatre plataformes que se barallen per comprar totes aquestes sèries.
Sí, a part de les que elles mateixes produeixen.
Ah,
no?
Això mateix. Mm. Sí, sí, i ara ja t'he dit que Estats Units ara han tornat a fer Roxanne amb els, mateixos protagonistes.
Ho vaig escoltar.
La Roxanne diu que és votant d'en Donald Trump, no sé si això ho enfoquen. Bueno, és que ja m'ho imagino com ho deuen enfocar. I després també volen fer Star Trek, vàries sèries.
Sí, jo també...
D'aquelles així que ja fa anys, sí. Del segle passat, que dic, que els volen tornar a fer.
Sí,
diu.
Sí, veu que així és com un boom, diguem,
de
coses que es havien fet, de tornar... Oliver i Benji també torna.
També, sí, eh? Sí.
Que ja la vaig escoltar
vaig
amb Esté, que en parlaven, amb una música nova, no serà sí. Aquella Oliver Benji, és totalment diferent. I bé, suposo que, mira, és allò que
a veure,
es tiren
sí,
per
sí.
Aquest fil, a veure si dona resultat.
A veure que de la Roxanne han fet poc capítols per veure com els hi va a l'audiència, perquè, és clar, l'audiència marca... si la sèrie continua endavant o no. Uh-huh. Aquesta sèrie del dilluns a TV3 cada dia per share, però sí. Bueno, ara ja estem a la meitat del share que va tenir el primer capítol. Uh-huh. Mira, és que...
Hi ha sèries que...
Ho sento, però TV3 no ho ha encertat, aquesta sèrie.
Hi ha sèries que allò que mires el primer capítol ja sembla que te comença a enganxar. Si el segon ja no t'ha enganxat, ja dius...
Ja està, tot perdut.
Malament, i jo vaig veure ja el primer, ja no...
No, tu ja el primer dia ja me vas dir que no, i després ja te vaig donar la raó, que sí, que tens raó. És a dir, que dilluns m'hi vaig a dormir.
Clar, a diferent de Merlí, que ja te va enganxar del primer dia...
Home, Merlí, bueno...
I ja estaves esperant la
temporada... Però és que ja m'havien fet d'aquestes així tipus, sicón, amb comèdia. Mm. Plats bruts, sí. Jack Lack, les sí. Tresines... Les cargols.
Aquestes haurien de tornar.
I totes aquestes van tenir sempre molt d'èxit, aquestes.
Les Tresines haurien de tornar.
Oh, i tant. Sí.
Si han de buscar una sèrie antiga, que tornin Les Tresines.
Sí.
Perquè d'aquestes Tresines, ja em penso que ja me'ls he vist tots els capítols 50 vegades.
Jo també.
En el YouTube els pots
sí,
trobar.
Sí, en el YouTube estan tots els capítols.
I allò que dius, va...
És que encara que sàpigues el que ha de passar, és que disfrutes.
No, és una sèrie extraordinària d'aquestes que va quedar molt curta.
Sí, va quedar curta.
Va quedar curta perquè podíem haver tret... Però hi va haver una època que ja passava, sembla això, que es feien unes sèries i només tenia una durada i prou.
Sí,
Quasi no tenien...
Una temporada, que se diu, que una són temporada. Uns 12 o 13 capítols, són.
Sí.
Una temporada, és això.
Jo recordo inclús els programes que feien Puyal, el Vostè Jutge i altres que havia fet.
També.
Feien una temporada i ja de seguida que acabaven, i programes que estaven bé.
Bé, Puyal tenia molta audiència, llavors.
Sí, però sí. No...
Allò tot que el que feia...
Feia, i aquí s'acabava, ja estava.
I aquí s'acabava, mira.
Ara suposo que ja seria més diferent, perquè... Ara no estem acostumats... Si l'audiència és bona, sempre sí. Hi ha l'ampliació.
L'ampliació, se va ampliant.
El que passa que és això, que aquella època suposo que no, potser no es mirava tant, tampoc hi havia tanta competència, que no. Estem parlant de l'època que hi havia tres canals.
Ah, també. Home, ara, escolta'm, ja entre els canals que hi ha i els privats, que diguem, tots aquests privats, i, bueno, escolta'm... Mm. Hi ha una sèrie de programació de televisió infinita.
El que va perdent força i acabarà de perdre, com amb la marxa de la RUS, era el 8TV.
Ah, sí,
que no
sí,
sé
no,
jo... Que acabaran també... fent una teletienda o no sé què acabaran.
Ah, no sé què faran, sí, teletienda o aquells, els d'en Sandro Rey i tots aquells que surten a tirar les cartes.
I atenció amb el que fan el cap de setmana.
Ah, això.
O vespres.
Sí.
Nens petits, res de posar en aquell canal.
Sí, res. No poseu pas, eh?
No.
Bueno, doncs l'Arús, l'Alfons Arús, se'n va amb tot el seu equip a 3Media. Hi havia una pugna entre 3Media i Mediaset. Una pugna. I al final, a 3Media ha guanyat i diu que farà un programa a la Sexta.
Tipus com està fent ara.
Sí, suposo que sí que serà un tipus com el que està fent ara, i marxa ell i els seus col·laboradors.
Clar.
Ara no sé quan s'hi estarà a 8TV, si acabarà la temporada...
Home,
O sigui, ara ja no hi és, és que no...
M'imagino que, bueno, avui ho comprovarem.
Avui, comprovem-ho, avui.
Tens contracte per temporades.
Són per temporades.
Acabarà abans de l'estiu, o no sé fins a quina època arriben, i després ja començar al setembre, ja farà...
Sí, el juny, solen acabar per allà el juny, sí, o mitjan juliol, l'Arús sempre acabava mitjan juliol, acabava.
Llavors, a partir de ja que comenci el setembre, ja m'imagino que ja no ho veurem. El que passa és que, clar, aquesta cadena està quedant molt debilitada.
Sí, jo...
No sé si la llarga hauran de tancar.
A veure si hauran de tancar.
Perquè, esclar...
Jo també ho penso, què?
Va tenir el seu boom amb l'Arús, que
de
mica en mica va anar ampliant.
Sí.
Perquè arribava per ser ja fins a les 6 de la tarda, quasi arriba.
Ui, va arribat a fer... De les dues a les 6 anava, jo què sé.
I després, al vespre, amb en Cuny. Vull dir que teníem bastant coberta l'audiència.
Sí, no.
Però últimament, les dues estrelles, si marxa una i marxa l'altra, dius, què quedarà ara aquí?
Ja no queda res aquí.
No
després tenien a la nit, per fer el programa que va substituir en Cuny, tenien aquell, en Jordi Armenteros, i la Laura Rossell, que la Laura Rossell s'han anat a fer el fax els dissabtes a la nit.
Les preguntes freqüents.
Preguntes freqüents, que també ho fa molt bé la Laura, perquè ve dels informatius de RAC1, ve ella, estava.
Sí.
I, en fi, que no sé què passarà amb aquesta cadena. El Conde la tancarà, el Conde.
Poder sí. O fitxa professionals.
O fitxa professionals tindre... o tanca la parada.
Clar, és una cadena que el que passa és, clar, no té una programació continuada.
No.
Perquè, esclar, el dematí, si la mires, només faran el Teletienda.
Tot, Teletienda.
I al vespre, tots aquests adivins, aquests de Sandro Rey
i companyia.
Que dius, ostres...
I més tard, l'altre.
Clar, hi han emissores, emissores de televisió del seu mateix nivell, com, per exemple, que aquí no la podem veure, que és a Barcelona Televisió.
Sí, Barcelona.
Que té un contingut...
Sí, sempre han tingut molta gent bona, Barcelona Televisió.
Sí, hi havia Monegal,
que
ara està a la Sexta, també.
Ara està a la Sexta, el vaig veure a la Sexta i vaig dir, què fa amb
mi? Sí, l'han fitxat. Però tenien una programació molt bona a Barcelona Televisió.
Sí.
I aquesta del 8TV, ostres, al principi diu, ostres, havent-hi... El grup Godó darrere...
Sí, home...
Que hi ha d'haver-hi cèntims.
Hi ha d'haver-hi,
però... No sé com no han potenciat més.
Però com que l'assumpte del diari també va de capa caiguda, ja ho saps tu. O sigui que no sé què passarà. El grup Godó, ja veurem què passarà.
No, el diari...
L'única cosa que els funciona és RAC1.
Sí, això sí.
RAC1,
arrasa, eh?
Arrasa, eh? RAC1 arrasa.
RAC1 sí que s'hi van gastar-hi cèntims per portar els millors professionals.
Sí.
I van agafar d'aquí, van agafar d'allà, i les apostes els ha sortit bé.
Tot el dia fan programes bons, a RAC1.
No, i en seguiment, clar.
En seguiment, sí.
Els hi fot unes pallisses a Catalunya Ràdio, a les CERs i les altres.
No hi ha pas maneres, eh?
No hi ha color.
No hi ha color.
I, a més, que, esclar, al matí té els protagonistes... de coses importants abans que els atreguin els altres mitjans, a vegades. Que ell ja els té, ja els entrevista,
ja
parla. Que vull dir que estan fent una feina important i això fa que la gent a l'hora d'escoltar una ràdio per l'actualitat i per tenir coses al moment opti més per RAC1 per Catalunya Ràdio, que per
la
Terribles. I
després fa la competència, després fan la segona hora, que també té molt de tirada, la segona hora, i bueno, ja...
Després tota la programació de tarda.
La programació de tarda també està molt bé. No, és que tota la programació...
La nit també es deixa molt d'esports.
Molt bona, la nit també, sí.
Sí. No, tenen una programació...
Tenen una bona programació.
Que quasi tot això haurien de... Si posen les càmeres de televisió a la ràdio, tindrien solucionat una bona estona. Jo m'estimaria més veure, personalment...
Espera-te, durant una temporada, la segona hora es podia veure per 8TV. Sí, no, perquè jo anava... Tenia la ràdio a la cuina, després m'anava a la televisió, que ja saps que hi ha un decalatge, ja ho saps.
Sí.
I els veia tots, en Quim Morales... Llavors encara hi havia en Jair Domínguez, que ara està al programa d'en Soler. Hi havia el que va venir aquí a presentar les habaneres, en Javier Pérez Esquerdo.
Sí. No, però això estaria bé, perquè ara el dematí...
I ho van fer durant la temporada.
El dematí ja passen l'Arús, però esclar, passen amb la imatge que veus allà, que tenen d'allà del que és la plaça Francesc Macià, antiga plaça Calvo Sotelo.
Sí.
Però estaria bé...
Passen una fotografia i sents el programa d'en Basté.
Que si tinguessin les càmeres i passessin en Basté en directe, jo m'estimo més veure la ràdio per dins que pas veure un Teletienda.
Sí, jo també.
Clar que els hi don calés el Teletienda tindran prou tu. Sí. A vegades mira més l'audiència, no sé, que te pugui aguantar, perquè si no...
S'ho hauran de rumiar, això. El Conde, que s'ho rumia, el Conde.
Que sí, que a la proposta que li fem és posa les càmeres,
A
Can Basté i deixa'ns a veure el que passa allà a Can Basté, que també ha de ser divertit. És clar, el que passa que potser alguns estan allí més a l'hora de tenir càmeres.
Ah, sí, clar, hi ha uns combats allà, però... els matins, quan té la rola, hi ha uns combats allà.
El Bonson, la rola... el dilluns i el dijous amb en Bernardos.
Amb Bernardos.
Dilluns i dijous són els dies més forts.
Ja els he conec a tots dos,
Vull dir que són els dies de tertúlia més forts així.
En Basté, allà. Bueno.
Molt bé.
Doncs mira, demà començaran un programa nou a TV3 que se diu Catalonski. No ha sentit la promo?
Alguna cosa he escoltat.
Catalonski, que és un noi, que és islandès, es diu, un nom molt raro, Haldolmar. Parla un català perfectament.
No saps qui és, en Haldolmar?
No, què vols que t'hi digui?
No vas escoltar aquell anunci que sortia la vella Lola cantant en anglès
de la
famosa marca de cervesa? Doncs és aquest.
Ah, és aquest?
Aquest té un disc que hi ha la Gavina, hi ha aquesta, la Vella Lola, traduccions en anglès de cançons habaneres clàssiques en català.
Ah, doncs mira, doncs ara farà un programa, demà comencen, se'n diu Catalonski, i irà pel món buscant gent que han après el català, i diu que els hi ha canviat la vida, com amb ell, diu que ell, al aprendre el català, li ha canviat la vida, aquest noi. I sí, canta. Tens raó, perquè després surt cantant.
Mira, ara l'escoltaràs. Te sona aquesta música?
Sí. Sí,
aquest és en Haldolmar.
En Haldolmar, és aquest.
Nuri, tenim 3 minuts.
Sí, 3 minuts, volia dir... Digues. Ahir vàrem passar una escena que va passar a Palma de Mallorca, la família real, no te n'has enterat?
Que ja veus que es van... He vist una foto aquí que hi va haver una baralla...
Oi, que bona que va ser, ja vaig riure, jo.
Entre les dues reines?
Sí, és que hi ha una foto... Pelea de reines era
que
jo.
Que estan allà una davant de l'altra i quasi com una de les nenes allà pel mig.
Sí, la nena li aparta la futura reina, la futura reina d'Espanya, li aparta la mà a l'àvia. És que una situació...
A
TV3 almenys ho van passar 10 vegades, vam riure, ai que vam riure. Hi havia l'Empar Moliner, imagina't el que deia l'Empar. Bueno... Nefasta. El rei petit i el rei gran allà amb una cara de... no es pot dir. Pip! Vinga. Una cara de pip!
Molt bé. Abans de marxar, Nuri,
de marxar,
què porta la premsa del cor?
Què porta? Mira, tenim a 10 minuts que la Terelu està preocupada per la seva filla. Aquesta nena ha fet 18 anys i ara, esclar, ara té tots els paparazzis a darrere.
Clar, ja no la poden pixelar.
Ja no la poden pixelar, no, ja està aquí retratada.
Que farà carrera, aquesta noia.
O sigui que farà carrera, perquè ja s'ho ha muntat bé en el programa que treballen a Sálvame. Ja s'ho ha muntat bé aquesta, la Terelu, perquè ara resulta que Terelu i la Belén Esteve diu que estan enfrentades per sus hijas.
Ui.
Això ho diu a Què me dices. O sigui que tot això ja forma part del teatre, del gran teatre de Sálvame. Mm. Després tenim a lectures que la Olga Moreno, que és la dona d'en David, que era l'ex de la Rocito, en David, l'Antonio David.
Flores,
esto. Doncs, si Rocío quiere hacer daño, lo ha conseguido. Com que tenen tot aquest merder amb jutjats i que sembla estrany, que se n'haurien de donar vergonya, en fi, a lectures, aquesta gent, aquesta, la Olga Moreno, doncs mira, exclusiva, pagando. Sí. I després tenim aquesta revista que m'has posat aquí, Corazón, la Carmena... La,